Les hommes y vont voir des bars. Tria la teva aventura. Un senglar baixa per la Rambla en ple centre de Barcelona. Si vols una distopia de ficció climàtica, canvia de llibre. Si, en canvi, vols entomar una història de ressons bíblics que dialogui amb la dialèctica natura-salvatgia, des del bosc i la ciutat, amb solidesa filosòfica i, fins i tot, humor d'arrel satíric, la novel·la es diu Profecia. Sap prendre la temperatura dels temps profètics que ens ha tocat viure, l'ha escrit en Raül Garriga Zait i la publica Edicions el 1984. Avui a Ciutat Maragda parlem, per tant, de plagues, de civilització i de barbària, però també de família i de política, amb Raül Garriga Zait, Jordi Puntí, Anna Vallbona i Adolf Beltran, que per descomptat també exploren ecos profètics a partir d'altres títols. Avui, doncs, des de la revelació, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, saludem, per tant, Raül Garriga Zait. Què tal, ben tornat al programa?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Un plaer. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Hola.
I Adolf Beltran.
Hola.
Convocats, ja ho sabeu, per conèixer i per entrar en aquesta profecia que s'acaba de publicar a Edicions el 1984, però voldria començar amb un fragment, amb un text que, a moda de conclusió, i diu així: adverteixo solemnament a tothom que escolti les paraules de la profecia que hi ha en aquest llibre, que si algú hi posa res més, Déu posarà damunt d'ell les plagues escrites en aquest llibre. I si algú treu cap paraula del llibre d'aquesta profecia, Déu li traurà la seva part de l'arbre de la vida i de la ciutat santa que aquest llibre ha descrit. I així acaba, amics meus, l'Apocalipsi de Sant Joan. És a dir, això és una cita de l'últim paràgraf, segurament, del Nou Testament i de la Bíblia, que és un intertext, per descomptat hi entrarem, que és convocat repetidament en aquesta profecia, protagonitzada per la Dèbora. També entraran els noms i els antropònims, perquè són importants. La Dèbora és una jove hebraïsta, no?, que està fent aquest treball de final del màster sobre profecies, i això coincideix en el temps amb, i això és a l'inici del llibre, per tant, no és argumentalment cap revelació, revelació, és com, no?, Apocalipsi i revelació, coincideix, dic, amb l'arribada, la baixada d'un senglars, que a poc és una petita gran plaga, que això segur que tots ens n'hem trobat, a vegades no a la Rambla de Barcelona, però vaja, és un dels llocs on compareixen, i en tot cas, i la meravella d'això, i a la coberta també hi ha un senglar, és que el senglar, o els senglars en general, i les truges que aquí surten, són el gran MacGuffin del Raül Garriga Zait, no?, per parlar de moltes altres coses, m'imagino, la part d'animal i els atavismes i les relacions familiars i no només, que és el que bàsicament interessava això i el gran intertext que dèiem de... No?
Sí, sí, efectivament. De fet, hi ha aquesta frontera entre el bosc i la ciutat, no?, entre la natura i la civilització, i a un costat hi ha els senglars que van baixant i van travessant aquesta frontera, i a l'altre, doncs, naturalment, hi ha el llenguatge, hi ha la família, hi ha les institucions, hi ha la Bíblia, no?, que també és un text que m'interessa aquí perquè és un text molt antic, que està molt a prop, per tant, de coses que ens semblen molt brutals, de vegades, no?, de visions molt violentes de la vida, d'una certa brutalitat primària, però alhora és un text que intenta allunyar-se de tot això, ja que intenta establir lleis, que intenta posar límits a la salvatgia, i per tant està allà al mig, no?, també, la Bíblia, entre aquesta frontera, dins d'aquesta frontera entre el bosc i la ciutat.
Sí, sí, has dit institucions perquè també hi surten, retratades, no en surten gaire ben parades, hem de dir, també, hi ha la gestió política nefasta de tot plegat, i un dels protagonistes també, que és aquest porcòleg, que en algun moment es diu així, que és l'Andreu, no?, que treballa que amb els senglars i amb la fauna periurbana, per dir-ho en els termes de correcció política que fan servir les institucions. Jo em preguntava, Raül, si et veus parlar-ne, com, és a dir, un cop més, el text aquest o aquest tipus de pulsions atàviques que t'interessen no només en aquest llibre sinó en d'altres textos, és en origen de tot, però com a partir d'aquí configures tota una sèrie de personatges que van casant, que es van unint, que és una història perfectament lligada, no?, que viatja en paral·lel i que ha estat molt ben cosit, no? Però si em permets descosir una mica i anar a l'ou i la gallina, diguem-ne, com vas acabar trobant uns personatges per aquest escenari o un escenari per aquest tipus d'interessos que tenies?
Em costa una mica reconstruir tot el procés, perquè no diguéssim, no porto un diari del moment en què m'arriben les idees, però sí que jo crec que el primer de tot va ser la imatge de la imatge inicial del llibre, que és la imatge d'un senglar baixant per la Rambla, que això devia passar cap al dins el meu cap devia passar cap al 2018-2019, va ser quan vaig començar a donar voltes a això. I alhora aquesta imatge del senglar que entra a l'espai urbà, a l'espai humanitzat, és una imatge plena de ressons mítics, no? I a la mitologia grega també hi ha el senglar de Calidó i que després han de sortir tot de guerrers a matar-lo. I a mi, quan una imatge té aquests ressons una mica arcaics i mítics, a mi sempre això m'emociona, no? I començo a furgar a veure què podríem fer. Després vaig trobar això, que hi ha un salm que parla del senglar, que de fet surt al començament del llibre citant, no? Que parla del senglar que travessa el tancat, o que no l'has tancat, diguéssim, la vinya, i per tant ve el senglar i se te la menja. Aquesta idea de les coses que no controles, que són perilloses, que segons com són fecundes també d'una manera estranya, no? Perquè et fan entendre com funciona el món. I el començament seria això, aquesta imatge. Després, al voltant d'aquesta imatge van anar sortint els personatges i cada personatge, com deies molt bé, l'Andreu Garom lligat al món de l'animalitat, i està lligat d'una manera curiosa, perquè ell és científic, de fet, no? I ell s'ho mira amb la distància del científic, però alhora amb un cert sentimentalisme també, no? Perquè hi ha tota una història darrere que no revelarem, però que el lliga a determinats exemplars de senglar, no? I després l'altre pol, doncs, que volia que donés presència al món de les profecies, al món de la Bíblia, perquè la profecia és una manera de fer servir el llenguatge que jo crec que és molt present en el nostre temps. Vull dir, crec que vivim en temps molt profètics, que quan posem les notícies o no, llegim un diari, de seguida trobem profecies sobre el que passarà, i encara que les profecies d'avui tinguin una base científica, la manera com es fa servir el llenguatge en la profecia és molt semblant a la que apareix a la Bíblia, que bàsicament consisteix a donar sentit a les desgràcies que ens passen ara a partir d'una imatge del futur, o a fer servir imatges del futur per dir a la gent que s'han de comportar d'una altra manera, no? Que és el que fan les profecies de la Bíblia al capdavall, no? Si continues vivint d'aquesta manera corrupta i injusta, doncs vindrà un exèrcit i t'arrasarà,
sí,
no?
Sí, o vindrà Déu et portarà unes plagues.
Exacte, una cosa així. Bé, i això és d'aquest conjunt d'elements d'on va sorgint tot.
A mi m'agrada molt que en un moment del llibre els profetes surten com endevinaires delirants, que també és una gran definició. Clar, tu tens tot això, o aquests dos eixos que després acabes casant, i una de les decisions tècniques i narratives més importants d'un escriptor, que és el punt de vista, també crec que és una de les troballes del llibre, perquè no està en cap cas en primera persona, és una persona, tercera persona, que va focalitzant els diferents personatges, i això, per exemple, en les tres parts, un llibre en tres seccions, s'obren des del punt de vista, això si no teniu curiositat, només cal que mireu la primera i la segona pàgina, des del punt de vista gairebé de l'animal, no? És a dir, i de com, i la sorpresa i l'angoixa, acabes angoixat amb aquell senglar gairebé embestit per una furgoneta dels Mossos.
Sí, sí, sí.
Més enllà del senglar, la idea era aquesta, no? I com vas decidir, perquè és molt més difícil, entenc, no? I dir, bueno, jo trio una primera persona, doncs ja m'acompanya tot el llibre i ho va sabent tot d'ell mateix, però en canvi, doncs, doncs faré l'esforç com a escriptor de posar-me en la pell d'una truja o d'un porc, de la Dèbora i dels altres personatges. Sí.
No sé exactament, o sigui, vaig trobar que era la millor manera de fer-ho. També tenia ganes de fer una cosa que fos imaginació pura, per dir-ho així, o sigui, que no ve de recórrer el jo, tampoc. De fet, fins i tot comparat amb els estranys hi havia una part de jo, no? de jocs, si vols, d'autoficció. També hi havia una part una mica assagística, segons com, i en canvi això és molt més una novel·la d'imaginació amb una trama, de fet, en el fons més clàssic, encara que hi hagi elements així una mica estrambòtics, no? I aleshores tenia ganes de fer això. La imaginació és una cosa que cada vegada he anat valorant més a mesura que he anat escrivint llibres. O sigui, trobo que hi ha una... que és un instrument de coneixement també del món, eh? I dic imaginació, no necessàriament fantasia. Vull dir, la fantasia és un gènere, es pot fer servir, hi ha elements, algun element fantàstic, però la imaginació serveix per veure les coses que tenim a davant, no? Per ser capaç d'imaginar-nos què hi ha darrere d'aquestes coses i per entendre que les normes del nostre món no funcionen d'una manera previsible, i això és, aquesta és la gràcia per mi de tot plegat. Després amb la fantasia et pots inventar un altre món amb unes altres normes, això és un altre joc, no? I després dins d'aquest món pots fer servir la imaginació també, però m'interessava això, buscava això, i a més, com que tenia aquest subtext de la Bíblia, i a mi la Bíblia és un text que m'impressiona molt, sobretot l'Antic Testament, eh? La part jueva de la Bíblia, que és la que sobretot surt a la novel·la, m'impressiona molt la manera com presenta grans conflictes humans, o sigui, el sacrifici d'Isaac, eh? Per exemple, que Abraham li diuen agafa el teu fill i ves-lo a sacrificar. M'impressiona molt com es parla d'aquestes coses tan conflictives i tan brutals, però alhora es deixa molt espai a la imaginació del lector, perquè no t'expliquen quin és el drama interior d'Abraham, no? Vull dir, ha rebut aquest ordre i ell sembla que obeeix, i constantment et preguntes, ostres, però què està passant aquí de veritat, no? I el que està passant de veritat és una cosa que te l'has d'anar imaginant tu, i per això és un text també tan obert.
Què us ha semblat? El Behemoth.
Bé, Behemoth, sí.
La bèstia, bueno,
clar,
bèsties.
Inevitablement vas llegint, abans que t'ho deies dels noms, vas llegint i vas pensant, què deu ser Behemoth? Què deu ser el nom dels gats que té la Dèbora? No? O sigui, ja intueixes que hi ha un fil de fons que els lliga i, bueno, i que forma part, doncs, del constructe, no? Forma part de tot aquest món que vesteixes. A mi em semblava molt interessant això que deies ara, la diferència important, la diferència entre fantasia i imaginació, perquè en realitat la fantasia et portaria cap a territoris on la versemblança és menys important, mentre que la imaginació et trasllada a un territori realista. I en realitat les profecies neixen de la fantasia, però a vegades acaben sent territori de la realitat, no? I penso que jo aquest llibre l'he llegit molt amb acord al que hem viscut els últims anys. I tot i que la paraula, no sé si surt la paraula pandèmia, jo crec que no, i ara ja, si de cas ens diràs per què, però per mi va molt lligat a tot aquest món que hem vist, o sigui, els senglars, però també tants altres animals que durant el confinament es van atrevir a trepitjar asfalt i es van atrevir a acostar-se, i anaves, i aquelles imatges, o sigui, jo encara després em vaig mirar un documental de Sir Richard Attenborough que explicant els animals, els peixos aquells que anaven pels canals de Venècia, i les capibares que s'han ensenyorit de tot un barri de Buenos Aires, que abans eren una mena de maresmes, i que van, vull dir que hi ha hagut molts exemples, no? I aleshores, clar, aquí, tota la història del canvi climàtic, per exemple, que és un dels temes, no? Canvi climàtic i l'evolució que hem anat fent els últims anys, diguem-ne, degradant de la Terra i això, no? Quan va començar, fa 25 anys, era una fantasia. Molta gent se la prenia com una fantasia, no? Diguem-ne, va costar molt que hi hagués una comprensió realista de la situació, i ara avui ja hi hem arribat. I, per tant, crec que quan llegeixes la teva novel·la, aquesta amenaça present, latent, dels senglars, tots l'hem vista ja, i per tant és molt més realista del que ens pensem, no? I en aquest sentit també m'interessava, perquè hi ha un altre element que hem vist molts anys, els últims 5-6 anys, ha anat apareixent cada vegada més el concepte de la distopia, no? La novel·la distòpica que ens situa en un futur més o menys immediat que serà un desastre, no? I aquí serà un desastre, i a més la gent, com que és gratis carregar-se, vull dir, ho fan cada vegada pitjor, no? I en canvi en aquesta novel·la, en profecia, he tingut la sensació que no, que hi ha una mena d'amenaça latent, que tots la veiem, però que al mateix temps tot és molt realista i molt, bueno, això, que ara sortirem d'aquí i al millor anirem a buscar el cotxe i ens trobarem un senglar arrossegant la roda, no? Del cotxe.
Això al carrer Beethoven, no sé si segur que també se n'han vist, eh? No, segur. Vaja.
No, o sigui, a veure, no, la pregunta no és només diguem-ne, no era una pregunta, era un comentari, però ja aquí som, doncs, per què, o sigui, en quin moment vas decidir que evitaves parlar? Perquè situes l'acció la situes sobre el 2026, més o menys, no?
Sí, però, 25.
O 25, 25, per referències. Però clar, és tan immediat i no sé... Bueno, a veure si...
Sí, va passar... Clar, la idea de la novel·la és anterior a la pandèmia. O sigui, aquella primera imatge la vaig començar a treballar abans que ens tanquessin i tot això. I després, clar, em va passar que justament ens van tancar i vam començar a veure aquestes imatges que deies dels senglars que es passejaven per Barcelona. I jo en aquell moment, quan estàvem tancats, no estava escrivint, no podia escriure, estava fent altres coses i era un moment més no gaire propici, trobo. I per tant, doncs, vaig deixar passar uns quants mesos i després m'hi vaig tornar a posar i sí que vaig pensar que... clar, o sigui, si posava la pandèmia, tenia la sensació que tota la novel·la giraria al voltant de la pandèmia, no, que seria una novel·la sobre la pandèmia. I no era la meva intenció i tampoc no crec que, bueno, una novel·la es pot fer sobre la pandèmia i pot acabar parlant de moltes altres coses, però com que era una cosa encara molt present en l'ambient, semblava, no ho sé, de vegades si t'enganxes molt a una cosa d'actualitat sembla que s'enfonsi, no? Tota la part més imaginativa i la part més que t'estimula més, i per això no hi surt. També hi ha aquesta petita cosa de situar l'acció d'aquí 2 anys, que és una manera d'obrir una mica el camp de possibilitats que tens, no? Mm-hmm. Sense que el lector s'hagi d'imaginar que és una novel·la en clau, que també és una cosa que de vegades és una mica incòmoda, no?
Sí.
Transmetre massa la sensació de fer una novel·la en clau també fa que al final el que t'interessi és veure qui hi ha darrere de cada personatge, més que no pas què t'explica la novel·la, i això també ho volia evitar. I amb aquests petits recursos, doncs, vaja, trobo un espai còmode per fer volar la imaginació. עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה.
Amb Meir Ariel, el primer dels poetes cantautors israelians que avui anirem resseguint a Ciutat Maragda, en homenatge a la Dèbora, hebraïsta també, abduïda per l'hebreu. No sé si el Raül Garrigasai també, no? És un dels idiomes que has acollit. Aquesta, jo de fet he d'agrair des d'aquí al bon amic Pau Pitarch, que entre altres idiomes ha abraçat també l'hebreu, que m'ha descobert uns quants cantautors israelians ben bons i ben interessants. Per tant, avui ens acompanyarà Meir Ariel. Anna, dèiem, parlant de profecies i de senglars.
Sí, jo volia introduir la qüestió de l'humor, que m'ha sorprès, m'ha cridat molt l'atenció. Perquè se m'entengui, primer vist penso pels candidats a l'Ajuntament de Barcelona, millor que llegeixin aquesta novel·la ara, abans de ser alcaldables o estar a l'oposició, que alguna cosa n'aprendran, però de possibles gestions de crisis. Però dit això, sí, m'ha sorprès perquè, amb el que deia en Jordi, no, la qüestió de... agafes al final un present molt proper, per dir-ho així, i a Profecia, en aquesta novel·la, doncs, hi assenyales com l'anomalia, no? L'element que fa saltar l'automàtic. I això trobo que és interessant perquè sí que, mica en mica, a mesura que avances la novel·la, aquest tractament va convocant això, totes les plagues possibles, les que ja imaginem i d'altres de menys insospitades, no? Però la vas llegint al costat, doncs, de la idea del canvi climàtic, al costat de la idea del senglar, que ens diu de nosaltres mateixos, de la societat, de l'accés en tots els sentits, i ho vas llegint amb un somriure més o menys esqueixat, és a dir, no amb un... amb una, que això també m'ha fet pensar, de dir, ostres, ens n'anirem a l'apocalipsi rient, potser sí, és la millor manera, però sí que és interessant, perquè no és allò apuntar el cataclisme des del dramatisme, no? Sinó que tots els personatges que certament actuen, tens la sensació tot sovint que actuen com putxinel·lis, no? I des d'aquesta mirada més gran de narrador i de Déu que els va bellugant i que ells van fent el que poden amb aquesta crisi garrina, diguéssim, doncs, però tens la impressió que els veus una mica del dret i del revés, que els hi veus les vergonyes, no? A tots, és a dir, també en els polítics, també en el funcionament de les xarxes socials, però també en els personatges que fan el que poden tots una mica, no?
Sí, sí, sí.
I en fi, per tant, acaba havent una sàtira que a mi m'ha semblat més marcada que... Crec que sí que és bastant més marcada que altres coses... anava a dir que havies escrit els estranys molt clarament, però més que el País Barroc també. Sí. I és interessant com la tractes, perquè no... Per això, és a dir, és una novel·la que t'agafa de bracet cap a l'abisme, diguéssim, o tens una sensació d'abisme, però no hi vas amb males sensacions, no? I això és difícil d'aconseguir. I clar, llavors, evidentment, hi ha aquestes pinzellades referides a un context polític, no? Que fa molt de riure, doncs, quan apareix la qüestió del... que és un momentet, no? Però la qüestió d'aquell... del pare del professor que mor de borratxera el... suposo que...
Un dia assenyalat.
De tal dia farà un any del 27 d'octubre, no? I bé, doncs això, no? És a dir, és com... També sí que et volia demanar en aquest sentit com... És a dir, d'una banda, com has volgut jugar aquest element d'humor més esqueixat i més evident amb... que conviu al costat de personatges que tenen molta ràbia i violència a dins, i això ja en parlarem, d'aquesta violència que va del senglar a les persones i dels persones al senglar, no? I no saps qui té més. Però hi ha aquest humor i llavors hi ha un humor això que es posa al servei també del context polític, no? I com tractar-ho això, perquè sempre és perillós,
sí.
Com has volgut fer-ho o per què vas voler-li posar.
Sí, la qüestió del to és vaja, sempre és potser la cosa més difícil, més delicada, d'una novel·la, i és veritat que hi ha moments que tenen un to satíric que són sobretot els moments que parlen més d'institucions no, polítiques, però també la universitat o en algun moment, no? Vull dir, hi ha aquestes...
Els amors i desamors o,
sí,
o els sexes furtius.
Sí, i són... Jo, clar, a mi aquesta part, la part més de les relacions humanes, jo no la veig tan satírica. O sigui, no, sí que hi ha elements grotescos perquè som
més
grotescs,
és
a dir, tenim moments grotescos a les nostres vides, no? Però hi ha un esforç en aquests moments per intentar acostar-se als personatges amb una mica de tendresa, també. Vull dir que hi ha...
Sí.
No cal revelar tampoc res, no? Però que hi ha moments en què un dels dos protagonistes, el pare, està en una situació que és realment molt incòmoda, o pot arribar a ser molt incòmoda, i hi ha un... I no volia... No, o sigui, narrar amb un dit acusador assenyalant és una cosa molt avorrida, no? Vull dir, no m'interessava, no? Volia intentar construir tota aquesta incomoditat, i alhora doncs abraçar una mica aquest home, no? I estar al seu costat, fer les dues coses. I aleshores jo diria, a més és curiós perquè si agafem, o sigui, hi ha passatges a la novel·la, no sé, al començament mateix del senglar, que de fet estan escrits en, jo crec, de vegades hi ha frases força solemnes o força amb un llenguatge, hi ha aquests moments en què el llenguatge bíblic també entra en la narració, no? O sigui que hi ha aquest to que podria ser una mica seriós, però sempre hi ha aquest contrapunt que de vegades és humorístic, que va sortint aquí i allà, i de vegades és directament satíric. I llavors, clar, això és una mica perillós i no sé, vull dir, això cada lector veurà l'efecte que li fa i a veure com funciona, però sí que la meva, o sigui, a mi la sàtira pura pot ser molt divertida, però no és el que volia fer, no és el que pretenia.
No hi és a l'engròs, ni molt menys.
I a vegades són en forma d'homenatges. A mi m'ha recordat el que dius, això del to, que a vegades humor, a vegades sàtires, o a vegades un exercici interessantíssim com el que va fer Umberto Eco al Nom de la Rosa parodiant la Xena Cipriani. Aquí, al capítol 7 de la tercera part, hi ha això, la introducció al llenguatge bíblic en un to èpico, majestàtic, no? Que és gloriós. I no hi vaig veure humor, simplement vaig veure això, gairebé un homenatge, alguna manera d'entendre i de dibuixar el món, que és el que ens ofereix no? La Bíblia, que aquí està, doncs, això, traslladar un llenguatge i a una situació determinant, no? Però en tot cas, això, i que forma part d'una de les coses que elogiàvem abans, que té a veure amb el to.
Sí, jo més que llegir, he estat rellegint llibres del Raül Garriga Saïd. De fet, Profecia el tinc a la meitat, i això que comentava a l'Anna i que comentava
amb més motius serem prudents a l'hora de no explicar.
Sí, sisplau.
No revelarem més profecies.
Jo haig de dir que vaig, he rigut molt en algun dels capítols. M'he angoixat també, ho he començat a angoixar-me, però en alguns he plorat de riure. És així mateix, no? Bé, doncs això, sobre aquesta mena de leitmotiv de la irrupció del salvatge o del feréstec en la civilització, que és un dels temes importants d'aquest últim llibre, però que trobem a la literatura del Raül des de bon començament, perquè, de fet, el primer llibre, que es va publicar l'any 2012 a Contravent, té una segona edició el 2021, edicions de 1984, que és El gos cosmopolita i dos espècimens, el primer personatge recreat o revisat és Diògenes el gos. És a dir, Diògenes, el filòsof cínic, ens situem a Atenes, deu ser el segle IV, no? Abans de la nostra era, i és algú que es comportava pròpiament com un gos, perquè estava en contra de les convencions de la ciutat. I, de fet, ell volia representar aquesta naturalitat que s'expressa a base de rotar, masturbar-se a la vista de tothom sense cap mena de vergonya. Per què hauria de sentir vergonya? Però si anem avançant, i ja hi ha hagut alguna referència, Els estranys, la novel·la del 2017, bé, allà el protagonista, o un dels protagonistes, és aquell jove prussià que arriba durant la primera carlinada a Solsona, està ple de teories, de doctrines, i el que es troba, sobretot, és una mena d'esclat de violència instintiu, no? És a dir, una revolta contra el poder establert, que, i això ho diu un dels personatges, que també és un professor, per cert, no? Un professor retirat o jubilat de literatura, que hi veu en aquella colla d'esparracats uns amics que defensen els seus records amb les armes, abans que les doctrines o les disfresses ideològiques. I si saltem a País Barroc, que és del 2020, tot això encara és més clar com a leitmotiv, i en fi, tampoc no em vull allargar molt, però hi ha des de l'exploració del sagrat arcaic, no? Amb referències a Rudolf Otto, que després tu vas traduir, no? Aquest misteri que fascina però que també espanta i que trobes al Museu Diocesà de Solsona, amb tots aquells cranis trepanats i aquelles pedres de llamp no recollides, però també en aquell paisatge, no? Del Solsonès, de Lladús, per exemple, no? Que és un paisatge molt, molt fuixà, també, no? I en una paraula que es va repetint, que és el borbolleig, no? El borbolleig, en un cert moment dius: a dalt dels torrents es revelen xerbotant, no era xerbotant amb fúria, les forces apetitives, sexuals, taumatúrgiques, primigènies, no? I aquest xerbotar també de la sang, de generacions perdudes, que et connecta amb una mena d'instint bàsic, però també en la feina d'escriptor fas referència, espera que ho tinc apuntat, fa referència a aquell català oral feliçment salvatge que havies rebut a casa, i també a una certa herència perviscuda de miracle i que trobes en aquell llibre de Pere Ginferrer sobre Antoni Tàpies i l'esperit català, no? Amb tota aquella tradició una mica amagada que passa per Ramon Llull, o comença amb Ramon Llull, Arnau de Vilanova, i arriba fins a Foix, i arriba fins també Miró, i passa per Francesc Fontanella. És a dir, que tu vas trobant una miqueta al llarg de tota la teva obra i de tots els teus llibres, no? La irrupció del salvatge, del caòtic, que també has dit abans la paraula fèrtil, no? A sota de l'ordre, amenaçant-lo i també d'alguna manera fonamentant-lo, no? Potser?
És més meravellós, o sigui, que llegeixin així.
És una finor com a analista, sí. És meravellós.
No, però hi estic molt bé. Justament ahir, quan em parlava, em presentava la novel·la amb els periodistes i en parlàvem, hi havia aquesta qüestió, no? De si era una cosa diferent del que havia fet fins ara o si realment era una continuació del mateix, i sí que hi ha una atmosfera diferent i uns personatges diferents, però és veritat, tots aquests fils hi són, i també a la ira, per exemple, hi ha tota la qüestió de la violència que lliga molt, i has esmentat el Rudolf Otto, el Sagrat, que és justament el llibre que estava traduint durant el confinament, que no és una gran, no és una experiència que recomani a ningú, traduir el Sagrat de Rudolf Otto durant el confinament, perquè és prosa teològica alemanya, diguéssim, molt, molt dura, però també, efectivament, ho lligo amb tot això. O sigui, per nosaltres avui, instintivament, fem una associació entre l'inconscient, allò que ens va ensenyar Freud, l'animalitat, la natura, la cosa fosca, descontrolada, i aquest terror sagrat, no? Del qual parla Rudolf Otto, no, el sagrat no com una cosa bonica que mires i quedes embadalit, sinó com una cosa que realment et fa trontollar i et fa por. I tot això, clar, tot això és veritat, i és molt, i sovint també n'he parlat en aquests termes allò de profunditat històrica, de la sensació d'una cosa que, no, que és els primers humans, d'alguna manera, la humanitat, que van començar a organitzar-se, doncs ja es trobaven en aquest límit entre la cosa salvatge i la cosa cultural o la cosa social. I, clar, una cosa interessant també és que tot això de la salvatgia, en podem parlar així, com el substrat que tenim a sota, com la base biològica, la base natural, i segurament és veritat, però alhora la salvatgia també és una construcció literària, no? O sigui, és una cosa que, a més, jo crec que des del punt de vista literari ens interessa bastant més ara que fa, no sé, 300 anys. Vull dir, és un tema bastant del segle XX i del segle XXI, aquesta relació amb el salvatge.
Sí, sí, malgrat que lliga, no?, també amb determinades manifestacions del naturalisme literari, en el sentit més estricte, i de com també sovint els humans es van animalitzant i es van empaltant dels mateixos vicis i virtuts que el seu entorn, sigui l'entorn d'una fauna salvatge o siguin animals, com en aquest cas senglars, no? Per tant...
Sí, és que tot aquesta barreja de salvatgia i al mateix temps de cultura, perquè al final, amb tots els teus llibres, i aquí per mi és molt evident, en l'arrelament de la Bíblia i de l'Antic Testament, hi ha sempre com un contrapunt, no? És, diguem-ne, que d'una banda marquen les distàncies i al mateix temps una cosa t'ajuda a entendre l'altra, no? Llavors, el que jo em preguntava és fins a quin punt, i abans ja n'has parlat una mica, però fins a quin punt d'això en podem dir una novel·la d'idees. Que és, clar, que és un tema que és... Ja, sí, és així, és complicat, però...
No, somric perquè també la filosofia alemanya d'això...
Clar, per això trec el concepte, que és un concepte que avui dia està molt en desprestigi, no? I més aviat, diguem-ne, és quan parles de la imaginació i la defensa de la imaginació, que jo també la faig totalment, la novel·la d'idees sembla que això... Però és que inevitablement hi ha un rerefons, no? Llavors, aprofitant això que deies, vull llegir un fragment que tenia marcat aquí... Diu, deia que tot de paraules i fórmules havien quedat etiquetades com a pensament crític i que aquestes paraules i fórmules s'estructuraven d'una manera automàtica. Les dèiem sense ni pensar, com si es tractés d'un automatisme fisiològic. Ara aquest pensament crític ja era una segona natura que teníem, que ens permetia distingir-nos socialment sense pensar ni pagar cap preu per cap idea ni enfrontar-nos seriosament a res, i que per això... Totes les grans institucions deien que promovien una mirada crítica sobre el món. I ell insistia que no ho deia com una crítica, que al capdavall tots som animals i tenim necessitats, i que l'únic que havíem fet a Occident era aprofitar un nom pompós per dir una cosa senzilla i bonica. No? I és un dels fragments que em va agradar més, perquè, en realitat, aquí estàs fent, permetem dir-ho, novel·la d'idees, diguem-ne, dintre d'una trama que no és d'idees, sinó que és una trama molt literària. Llavors, simplement si pots parlar d'aquest joc amb el pensament crític, no? Com hem arribat a aquest punt? Sí, per què el pensament crític ha deixat de ser crític, diguem-ne, no?
Ara hi vaig tirar una mica enrere sobre aquesta qüestió de la novel·la d'idees, si et sembla,
sí,
i l'imaginació. Tal com ho he plantejat, jo crec que les idees i fins i tot les paraules són elements de la imaginació en aquesta novel·la. Mm-hmm. No? Aleshores, les idees en una novel·la, com a mínim en la mena de novel·les que m'agraden, no són idees per defensar una tesi o per gravar un missatge en la pell del lector, sinó que són idees que fan servir els personatges, que creen conflictes... per discutir, que creen ambivalències, i això, en aquest sentit, és una novel·la on hi ha idees i hi ha alguns personatges, com el Marc, aquest que ara citaves, que realment són joves universitaris, diguéssim, borratxos d'idees, i els agrada molt parlar-ne, però la novel·la, al capdavall, el que fa és no fer servir cap idea... desencarnada, no? Descorporalitzada, sinó que totes les idees estan dins dels cossos dels personatges i serveixen per relacionar-los i per veure què fan. Això és una cosa. L'altra cosa, la del pensament crític, sí, de fet, jo he de reconèixer que estic bastant d'acord amb aquest personatge. O sigui, aquesta idea... Clar, això passa molt en... Es veu en la manera com des de... clar, vivim, o sigui, vivim en una societat, diguem que democràtica, entenem, que és el marc, diguéssim, en el qual ens hem de situar, més o menys, amb els defectes i els problemes que ja sabem, i per tant, la manera com estem institucionalitzats, les institucions, intentem promoure l'expansió d'aquesta visió, doncs, democràtica, racional, del món científic, etc. I això vol dir que les institucions tenen una forta tendència a fer servir un llenguatge il·lustrat, una retòrica il·lustrada, parlem de la llibertat, de l'emancipació, de la raó, de la igualtat, de totes aquestes coses. I, clar, alhora les institucions, com ha passat sempre al llarg de la història, tenen un instint d'autoconservació, o sigui, el qui té el poder fa servir tots aquests instruments, doncs, per consolidar-se. I clar, i això ha portat a un lloc molt curiós, que és que el llenguatge crític, el llenguatge que ve de la il·lustració, un llenguatge que es planteja com un llenguatge que lluita contra els abusos de poder, no, que és emancipador, que té totes aquestes coses, actualment és el discurs que es fa des de les institucions culturals, polítiques, etc. No? I per tant, aquesta retòrica ha quedat molt desactivada, la retòrica crítica. O sigui, vull dir que jo faig pensament crític o que sóc crític és que ja no vol dir res. Sí.
És el president, és el president del Parlament, de la Generalitat, parlant de resiliència, no?
Sí, exacte.
Resiliència, no? És...
Clar, no, jo això em feia pensar amb la qüestió dels... Sí, de la sàtira, dels poders polítics, de l'Ajuntament, que apareix al llibre... Perquè hi ha un moment en què, que és absolutament realista, no?, que es plantegen què fer amb els... Hi ha un moment que parles de persones no animals, alguna cosa així, amb tota la intenció.
Animals no humans.
Animals no humans, sí.
Bé, per allà,
això
sí.
És molt bo.
He de dir que això sona com una broma, però això els assajos d'avui dia de filosofia es fa servir, sí,
i el periodisme, i a les institucions, exacte. I la realitat ha superat qualsevol cosa.
Exacte. Sí. No, i llavors hi ha la qüestió també, doncs, de que quan davant de la crisi es plantegen què fer amb els senglars, no?, i surten les grans proclames ecologistes de no se'ls pot caçar ni matar, no?, perquè això seria ser violent. I per tant, aquí torno a la idea de violència que dèiem abans, no? que penso que juga, o m'ha fet l'efecte que la novel·la juga d'una manera en què s'activa i es desactiva, és a dir, que es deixa en evidència el com culturalment la violència està mal vista i per tant no se n'ha de fugir de totes, com es desplega un desconeixement molt ampli cap al món del bosc i cap al món de les bèsties i animal, no? I alhora, com els personatges de la novel·la, hi ha molts moments, penso, per exemple, en una escena de sexe que és molt profètica perquè estan allà furgant les vísceres, no? Estan furgant les vísceres d'una d'aquestes bèsties, i han de llegir el futur pràcticament, i abans de llegir-lo, doncs, prefereixen tenir una escena de sexe que és la mar de saludable que al costat d'un senglar mort.
Malgrat que és un polvo extremament trist, a mi em va semblar com a lector,
sí.
Però...
Sí. No, incòmode pel que sembla, no? Però en tot cas, això és un exemple que ara em venia al cap, però hi ha molts moments en què els personatges es maltracten, es furguen, es violenten entre ells, i això és curiós, perquè la violència també actua com un cert trasbassament, no? És a dir, que mirem l'animal del bosc que baixa de les muntanyes com una cosa pregona i llunyana, i llavors resulta que la barreja és molt més... És a dir, que la construcció cultural al voltant de l'animalitat és absoluta per assenyalar què és bo i què és dolent, però veiem que la novel·la es barreja, no? Mm. Suposo que és intencionat.
Sí, 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 i trobo que... Sí, això és un tema que surt de la novel·la i trobo que des del punt de vista social i general és un tema important, interessant, no?, de la nostra relació amb la violència en molts camps diferents, eh? Però... clar, hem passat d'una... O sigui, en molt pocs anys, en 40 anys, hem passat d'una societat que matava el porc a casa, no? I a una societat que no pot veure matar cap animal, no? No?
Mm-hmm. Bueno, i que les...
Però que se'ls menja.
Però que se'ls menja, no, exacte.
Perquè la matança està prohibida, la matança
del porc. Sí, sí, exacte, exacte. Però que se'ls menja. Vull dir, és això, que és veure... No dic que no s'exerceixi la violència, sinó veure, o igual que el control de plagues que es fa a les ciutats, perquè si no, diguéssim, hi hauria moltes malalties i seria molt problemàtic, no? Però és un control que es fa d'una manera... bastant soterrada i bastant discreta, perquè és que si, perquè si es fes d'una manera gaire visible, segurament hi hauria un esclat social.
Sí, sí.
És una cosa bastant, jo crec que significativa del nostre temps, i per rumiar-hi una estona. I això que deies, sí, vull dir, clar, hi ha molts ismes, no?, que giren al voltant d'això. Jo crec que l'animalisme i l'ecologisme són coses bastant diferents i de vegades contraposades. Mm-hmm. Vull dir que de vegades una visió ecologista del món no pot ser exactament animalista tal com de vegades s'entén l'animalisme, no? Però vaja, ara no ho resoldrem, però efectivament és un dels temes que surten a la novel·la.
Clar, per exemple, durant la pandèmia recordo que quan la irrupció, per exemple, dels senglars a prop de la Diagonal, però sobretot crec que era amb l'aparició de dofins prop de Venècia, hi havia gent que ho celebrava com un retorn de la naturalesa, no?, que davant de nosaltres, els humans, que som una plaga que ho destrueix tot, la naturalesa torna a reconquerir. I en canvi, per d'altres persones, era justament el contrari, no?, una amenaça. I ja que has citat el terme violència, potser estaria bé de... A País Barroc hi ha un últim capítol sobre, que es diu Divins, no?, i és sobre Pep Divins, que és un pastor i poeta que viu a Llobera, i justament el mot de l'any passat, aquest festival literari de Girona i Olot, doncs hi va haver una conversa entre el Raül García Said i en Pep Divins, no? I és una conversa interessantíssima, és una conversa fascinant, Jordi, i val molt la pena, i hi ha moltes visualitzacions, i n'he tret un fragment perquè tu li demanes per la diferència entre salvatgia i barbària, i això és el que contesta el Pep Divins.
De salvatgia hi ha el primordial, l'espontani, el que és natural, totes aquestes coses. I en canvi, amb la barbàrie hi ha el reprimit de Freud que torna. Mm-hmm. És molt complicat això, no?
No, i tant.
Per un pastor, però sí, en la barbàrie hi ha tot el que la cultura no deixa sortir, un moment o altre té necessitat de sortir, i quan surt és la barbàrie. La barbàrie és culpa de la cultura, és culpa més de la civilització que de la salvatgia.
Caram.
Que parla també de violència, que és molt, molt interessant, perquè explica que a pagès les grans víctimes... hi havia molta violència, moltíssima, i les principals víctimes eren els animals i les criatures. Les dones eren menys tingudes, però la violència s'aplicava sobre les criatures d'una manera que a nosaltres ens resultaria afortunadament insuportable, i també els animals, també les bèsties, no?
Sí, això apareix una mica també, o bastant, en la novel·la de la Núria Benditxo, no? Terres Mortes, veus aquest món de la pagesia on hi ha una violència latent, i t'he de dir que abans, quan parlàvem d'aquesta manera d'amagar la violència, m'heu fet, i llegint el llibre, en realitat, hi vaig pensar... Quan jo era petit a Manlleu, als anys 74, 75, sortíem de col·legi el dilluns al dematí i anàvem a davant del bar La Pianola, si algú manlleuenc segur que se'n recordarà, i al bar La Pianola penjaven els dilluns al dematí, durant una època, penjaven el senglar que havien caçat el diumenge i que després cuinaven durant la setmana. I eren uns senglars gegants, que feien més de 1,70 m d'altura, i els deixaven penjats i amb un plat a sota on es anaven dessagnant, no? I els nens sortíem d'escola a mirar el senglar. Anem a veure el senglar. Perquè era una cosa... era extraordinari. El podies tocar i per tant, hi havia una naturalitat que avui, evidentment, s'ha perdut. O sigui, avui els nens no saben ni com és un conill viu, per entendre'ns, no? Han d'anar a veure el zoològic o una gallina, no? I això, bueno, potser era un cas una mica extrem, però era molt natural, no? I s'ha anat desapareixent, realment ha anat desapareixent.
Sí, aquesta frontera invisible, o vaja, o ben visible a vegades, que entre ruralitat o món urbà i món rural, que tu deies, Raül, al principi, no?, que tenim Collserola relativament a tocar, i van baixant, però que al final acaben desdibuixant-se, no? Perquè present el lloc urbà ara mateix és el lloc d'això, de la virtualitat, de l'anonimat, de la separació i el desconeixement de la natura. Per tant, és una petita gran venjança acabant sent, no? Que tinguem senglars i que acabin... El tòpic durant l'època del confinament era efectivament aquest, la natura s'obre pas, no? Era bé convertit en un meme.
Sí, sí.
Però fins i tot diria, la natura s'obre pas és... des d'una visió urbana, una vegada més, sí, sí. No? I l'entrevista amb la conversa del Mot amb en Pep Divins és molt interessant perquè ell admet que en tot moment fa referència a un món que ja ha passat, no? I que és molt difícil que no hi hagi res urbà a dia d'avui.
Sí, a més també passa que aquest bosc que tenim aquí a la vora de Barcelona és un bosc que gairebé és un jardí, diguéssim. Sí, és un bosc totalment humanitzat, no? Amb uns camins molt ben traçats. I de fet, aquest augment exponencial dels senglars que hi ha a Collserola és una conseqüència de la humanització d'aquest bosc, no? El fet que ja no hi hagi depredadors, per exemple. I, per tant, vull dir que és una situació molt paradoxal, perquè sí que podem dir, ostres, és la salvatgia aquesta que torna, però si aquesta salvatgia que ha aparegut i que va entrar a la ciutat és conseqüència de la humanització prèvia de tot aquest bosc. Kol ma shebalev sheli ani agid lach kol ma shebalev sheli ze chomer meurbav בחם וזהב, שמש וענן, שני וארגמן.
ציוטת מרגדה, לה ליטרטורה א קטלוניה רדיו.
את כל מה שבלב שלי.
Som a Ciutat Maragda, parlant amb Raül Garrigasait de profecia i de senglars i de tot el que implica aquesta mena d'escenari que plantegen un 2025 ben imminent, i seguim també, com veieu, amb cantautors hebreus, de noms en surten una pila: Judit, Jefté, Jael, Behemot, que dèiem abans, la bèstia bèsties, i Dèbora. Voldria tornar a Dèbora, la protagonista, o una de les grans protagonistes, si més no, d'aquesta profecia, Raül, i sobretot del tipus de relacions, que això és molt interessant, que estableix amb els altres, perquè en funció de no, amb qui es relaciona, també descrius una determinada tipologia de relacions humanes. Per descomptat, hi ha la història de Dèbora amb son pare, sense entrar en detalls, Dèbora amb Jonathan, que és un personatge bastant singular també, i amb una nit al bosc també molt, molt important, jo crec, amb tot el que estem parlant, que té lloc a la novel·la, i el contrapunt de tanta pesantor és Dèbora amb Marc, no? Que fins i tot fan la conya aquesta de l'esperit semític contra l'esperit grec, i que ens serveix també als lectors per tenir que també hi ha aquesta més que paròdia, jo diria homenatge carinyosíssim a això, a la figura de l'intel·lectual o dels universitaris, tu has dit molt bé, emborratxats de tanta teoria, però que a la vegada retrata molt bé diferents maneres de relacionar-se, en alguns casos més intenses més intenses que uns altres, i m'agrada molt també aquesta posició compassiva que tu deies abans, no? D'abraçar els personatges i acompanyar-los fins i tot en les seves dificultats, no?
Bé, no, gràcies. És el que he intentat fer.
Gràcies a tu per no maltractar-los, que estava en les teves mans com a demiurg i no ho vas fer.
Sí, ja, clar, és veritat que això que deies del Marc és un estudiant universitari, igual que la Dèbora. De fet, l'altre personatge, l'Andreu Garom, és un professor. Vull dir que tots els personatges es mouen en aquest món, tot i que són molt diferents, perquè n'hi ha un que ve del món de la veterinària i els altres són, en canvi, de lletres o filosofia. Però aquests... Són personatges que tenen moltes paraules, no?, per parlar del món, o sigui, tenen molt discurs tots, però que no se n'acaben de sortir sovint, excepte el Marc, que és una mica secundari, i tampoc no s'hi entra tant a fons, però amb la Dèbora i el... I,
sí, tens la impressió que s'ennueguen, em fas pensar, sí, ara, amb les paraules, que no?, que s'acaben ennuegats.
És aquesta cosa paradoxal de la cultura, no?, que la cultura et dona un munt de recursos per parlar del món i un munt de conceptes i paraules i al final acabes ensopegant amb aquestes mateixes paraules, no?, i acabes obrint pous, abismes d'angoixa. I els passa una mica això, segons com. I, de fet, una part, ara, clar, tampoc no revelarem què passa, però hi ha una part d'aquest malentès que es troba al fons de la relació entre el pare i la filla, que és una falsa connexió, al capdavall. És una connexió de dos esdeveniments traumàtics diferents i que a partir d'aquí doncs es trenca una relació. I és un exemple d'això, de com la interpretació, diguem-ne, simbòlica o conceptual que fem de la realitat, doncs de vegades és una trampa que nosaltres mateixos ens parem.
Vas anar pensant, ara que parlem de... Anava sentint dient noms, no? Vas anar, abans o després, un cop més, ou i gallina, lligant els personatges a les seves històries originals. Dèbora, coneixem també al llarg de la novel·la, que és, o qui no ho recordi, la profetessa bíblica, no? I que també té una història. I al darrere de cada nom, un, si s'hi entreté, el lector pot anar a buscar el referent i mirar de lligar, doncs, això, com està configurat, no? No sé si tu vas fer-ho també.
Sí.
Hi ha intenció o no hem de perdre...
I també s'ha de dir que no cal tenir present aquestes figures bíbliques per llegir la novel·la, vull dir, la pots llegir i ja està, però sí que hi és, i és a diversos nivells, o sigui, en alguns personatges hi és com un referent sense que la història es reprodueixi dins de la novel·la, no? O sigui, el cas de Judit, per exemple, que és un nom de dona forta, dona poderosa, doncs hi surten amb aquesta connotació, però no va més enllà. En altres personatges sí que passa que la història bíblica d'alguna manera entra dins de la mateixa narració i acaba, no? Que la narració és com una versió de la història bíblica, i fins i tot hi ha moments que són més imaginaris, més delirants, en què les imatges d'aquests deliris provenen d'aquestes històries bíbliques lligades a personatges que tenen el mateix nom que els personatges de la novel·la.
Sí, de fet, he pensat ja, hi ha moments com molt onírics en el llibre, i això que deies, no? Potser diferents formes de fer ressonar el mite, que és una altra manera de mirar-nos com un fenomen del present. Ara tothom pot identificar plaga de senglars, més enllà de si arriben a la Rambla o no, com una realitat. I menjats com estem pel present, sovint tendim a desconnectar aquesta realitat de cap context històric, i com si mai hagués passat cap plaga de cap mena, no? I per tant el mite, o introduir el mite a les històries bíbliques, crec que ho fa ressonar d'una altra manera. I a mi m'ha fet pensar, per estranys camins de l'Associació Lliure d'Idees, m'ha fet pensar en una novel·la que és la Guerra de les Salamandres, que és ciència-ficció del Karel Capek, però m'hi ha fet pensar per una raó, és a dir, que aquí trobem a profecia un sustent sobre el mite, diguem-ne, allà se'n va més a la ciència-ficció, però també arrenca d'aquest present en què hi ha una anomalia, no?, que és com la descoberta d'uns curiosos animalons marins que entenem que són salamandres, que tenen habilitats per treure perles del mar i després passaran a ser ensinistrats i finalment explotats. I com això, el Capek ho fa lligar amb la qüestió de la història colonial, no? És a dir, i dels grans descobridors i del gran dorado, pràcticament. És a dir, és una associació per aquesta idea de com un fet del present, perquè al final Karel Capek t'està parlant del present dels anys 30, la novel·la es publica el 36, doncs t'està parlant d'aquella societat. Però com un fet del present el pots fer ressonar de maneres diferents si les germanes, en aquest cas amb el mite, o amb grans històries bíbliques, o amb grans històries de descobridors, no? I això em sembla interessant, perquè passa a les dues, eh? Pues, a mi em sembla curiós, senzillament.
No, la veritat és que no ho tenia present, eh?
No,
però
és,
molt...
és...
No, no, però està molt bé.
Jo tampoc. Karel Capek, recordem-ho, inventó la paraula robot. No?
Sí. I que està traduït aquest llibre, que no ho he dit, a Males Herbes, de fa uns quants anys, per Núria Miravet, i és realment recomanable.
Tu has explorat totes les ressonàncies mítiques, diguéssim, del porc senglar, allò de mirar-ho amb diccionaris de símbols, perquè, clar, dins del marc judeocristià, o almenys cristià, l'associació del porc senglar és amb el dimoni. Jo aquí porto un llibre curiós, que és El bestiario románico en España, de Jesús Herrero Marcos, i aquest diu que justament dins de la tradició cristiana el senglar s'associa amb el dimoni per golafre, per luxuriós, per fogós, és a dir, perquè té els instints descontrolats, i també per destructor, és a dir, perquè destrueix els horts, perquè destrueix els camps, destrueix les vinyes. I per cert, una cosa potser anecdòtica, no? Però a Girona en un capitell del claustre de la catedral de Santa Maria hi ha representat un senglar, i també en un capitell del claustre del monestir de Sant Cugat i en un altre de la portada de Sant Benet. Això és una informació gratuïta de servei.
Gràcies. Atenció, que estarem, que sí, estem propagant el turisme de senglars.
Al segle XII ja, els senglars ja colonitzaven. Sí,
sí. Però has explorat tot això?
Jo vaig mirar... A veure, jo el que vaig fer va ser mirar... els senglars de la Bíblia, això sí, o sigui, vaig resseguir-los tots, i el senglar dins de la mitologia grega per proximitat, diguéssim, perquè m'era molt, molt còmode, i vaig explorar una mica aquesta via, però no gaire més, perquè no... O sigui, la meva idea no era tant que el senglar fos un símbol, sinó fer servir la presència palpable, física, sensorial del senglar, no? I fer-la servir com un desencadenant de coses. I per això no m'ho plantejava tant com allò, un símbol d'alguna cosa. Però en tot cas, és interessant aquesta idea que deies tu del senglar com el dimoni, perquè de fet en els mites grecs també surt el senglar com aquesta força destructiva que destrueix els camps i que per tant ensorra la civilització, perquè el camp naturalment ho és tot. Si el camp es fa malbé, doncs s'acaba la ciutat i s'acaba la civilització. I per tant, doncs, hi ha això, hi ha aquesta línia contínua.
Aquí ara pensava, i els senglars els visualitzes des de la primera pàgina baixant a la Rambla i en d'altres espais que apareixen, no? I lligant una mica amb el que deia l'Anna sobre les institucions i l'Ajuntament particularment, no? Com diu el tòpic, la ciutat és l'altre gran protagonista, en diferents configuracions, però sobretot la gestió de la ciutat, no? I de com fins a quin punt, en Jordi parlava de distopia, doncs bé, potser la part més realista o hiperrealista gairebé és el papanatisme dels polítics, és veritat, no? I de com, i de fet, a quin punt tu estàs allà com a lector enmig d'aquelles reunions i ho veus tot cristal·linament actual, és a dir, no han d'esperar el 2025 i ja parlen així, parlen amb una correcció política, en fi, lamentable, que no, i substituint unes paraules per una mena d'argot impossible per tapar la seva pròpia mediocritat, no? I que, jo no sé, ja entenc que, i m'ha agradat molt comprovar com a lector, que has fet molta més sang amb els polítics que no pas amb els personatges, que surten més ben parats aquí, no?
Sí, clar, de fet, clar, passa que els polítics són una mica part del decorat, i llavors això et permet... O sigui, no els has de fer tan interessants com els personatges, i per tant, pots entrar-hi amb un to més satíric, per dir-ho així. Sí que hi ha una... Hi ha aquesta cosa del llenguatge polític, diferents llenguatges polítics, sí. De com determinats personatges parlen en privat i després parlen de cara als altres, o també com el llenguatge polític de vegades és una mena de cosa hipnòtica, sí. Allò estranya, no? que deixa la gent embadalida i que després potser darrere no hi ha res, no? I això, això hi és, a veure, és una part que trobava que tenia sentit perquè una plaga de senglars doncs implica tot aquest problema, i a més em permetia jugar amb el paper del, que és el que m'interessava més al capdavall, el paper de l'Andreu, del personatge que, del veterinari que es troba entre la política i els senglars, no? I què fa allà al mig i com intenta adaptar-se i fa unes rodes de premsa bastant patètiques Això.
És que aquesta humanització dels animals, diguem-ne, que a més al darrere, clar, hi ha tota una consciència social i política i tal, a mi ara m'has fet pensar en aquest ban de l'Ajuntament de no sé quin poble, no sé que ho sé, però és igual, no diré el nom del poble, que va treure aquest ban dient que a partir de tal dia podien passar-se a vacunar tots els gossos i les gosses, no? Clar, quan hem arribat en aquest nivell ja dius malament, no?
Sí, sí, exacte. Hi ha un moment, no?, lligant amb en Garom, que és aquest protagonista, que vindria a ser un extern, un tècnic que el fitxen, no?, sí. per aquesta feina concreta, el porcòleg, en dèiem abans. Diu que ell, no, des del seu punt de vista, les veus s'arremolinaven, estar en una mena de reunió, xafant-se les unes a les altres, i entre el soroll pescava paraules aïllades, oportunitat política, reptes, principis bàsics, projecte de govern, i no aconseguia connectar-los amb cap fet ni amb cap cosa concreta. Queien com esquelets buits i es petegaven a terra. Efectivament, la buidor... No, de la manera com es comuniquen els polítics és, insisteixo, una de les coses de més realisme, no? Juntament amb altres expressions, diguem-ne, de la idiòcia humana que surt aquí i que a vegades fa més intel·ligentes les bèsties, en alguns casos, i que no sé si el 25 ens hi trobarem o no, però vaja, no sense sang, i amb un escenari, i torno a la ciutat, que m'imagino que com a geografia literària bàsicament interessava això, no? Contraposar, sense més detalls, entrar doncs, si baixen els itineraris o si baixen a la Rambla o si baixen per... crec que en algun moment surt al carrer Aragó, via Laietana, no recordo ben bé, no?
Sí,
Capitania, en fi.
Sí, hi ha diversos recorreguts, alguns són una mica simbòlics perquè passen per institucions,
sí,
també.
Sí, sí.
I sí, hi ha això, però... després hi ha un petit joc també que és, no crida gaire l'atenció potser, però que hi ha moments que els topònims de Collserola de Barcelona es barregen amb topònims bíblics, no? Hi ha moments en què no saps exactament on ets,
sí.
Vull dir, en què aquests dos mons es troben, i de fet no és tan important fora dels moments aquests en què apareixen institucions, que naturalment hi ha una mica de reflexió política, els llocs són, no és que siguin tan importants com a llocs, és simplement aquest espai d'imaginar-se el centre de Barcelona, no? Amb aquesta presència inquietant que fa que tot passi a funcionar d'una altra manera.
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות.
Acabarem avui amb Eric Einstein, un altre dels cantautors israelians, segurament dels més estimats i coneguts. Per tant, jo, una de les coses que et passa en profecia, Raül, és surts amb ganes d'aprendre hebreu i d'aprendre les paraules. I parlant de paraules, una curiositat, segurament la pregunta més irrellevant que t'han fet mai i que no sé si és decisió teva o de l'editorial. WhatsApp, escrit UATZAP, no? Que hi roma així a la vista, que sí. Una mica peculiar.
Sí, això de fet és l'original, el vaig enviar així. Vull dir,
ah,
que no va
és
ser,
cosa teva.
No va ser imposició editorial, no. Que va. Sí, no, simplement perquè és una paraula que hem deformat i l'hem convertit en una paraula comuna, pràcticament, no? I la fem servir així. Vull dir, clar, si ho escrivim en anglès hauríem de dir WhatsApp, no?
Sí,
una cosa així,
WhatsApp.
Que no diem.
Hi ha una generació que diu WhatsApp, que això és pitjor encara.
Sí, això fa una mica de mal. Llavors, justament com que això fa una mica de mal, doncs m'hauria de gust escriure-ho tal com...
No, i amb la Z té un rotllo semibíblic, també, eh? WhatsApp.
WhatsApp, sí. WhatsApp.
Sí, sembla yiddish.
Molt bé.
Exacte.
Doncs amb aquesta pregunta tan important, acabem avui aquesta conversa d'una novel·la d'altra banda interessantíssima. Hem mirat d'entrar amb les moltes capes que té aquesta profecia, els senglars i tot el que implica. Raül Garrigasait, moltes gràcies per compartir avui la sessió i per aquest llibre. L'enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1984, ja ho sabeu, Jordi Puntí, gràcies, que vagi molt bé.
Fins a la propera.
Anna Vallbona, Adolf Beltran.
Que vagi bé.
Rosa Silloé i Eric Einstein.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
ירדנו אל המים, כולם היו בראשך, שרנו ביטלס הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים, ואני חושב עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ בכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ בכל הכיוונים,
לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.